Embafada, El Gran Festí, La Bacanal Radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Diver, Adriano Calero i Edgar Moreno, des de Ràdio Fabra.
Sé tú mismo. Sé tú mismo. Seguro que más de una vez se han visto empujados hacia aquel lugar común de la retórica española, del sé tú mismo, ya sea como víctimas de este consejo bien intencionado o incluso como representantes del imperativo más condescendiente. Tanto monta. Y poco importa, la verdad. En este caso, en el ser, todos somos víctimas y todos somos verdugos. Porque vamos a ver, un poquito más de cerca si cabe. Este mandamiento de la autoestima parece antes pregunta que respuesta. Se viste de consejo cuando tiene alma de acertijo. Porque para empezar, ¿quién narices es uno mismo? ¿Dónde empieza el estado y acaba la esencia? Y viceversa. Difícil respuesta. Y eso que los deberes nos los pusieron hace más de 2500 años. Pues antes del sé tú mismo estaba el conócete a ti mismo. Pero parece que seguimos sin una respuesta clara que darle a los griegos. Aunque seguimos buscándola, eso sí, en las tazas con té y frases de autoayuda, en la meditación, en el vino y en los libros de Jim Rohn, que a pesar de su muerte sigue influenciando y generando titulares para los posts de Instagram. ¿Y quiénes somos, según él? Somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. En la distancia física también. Pues Rohn bien podría ser uno de esos 5. Lo importante es que nos rodeen. Con sus pensamientos, con sus estilos de vida, con sus reacciones, visiones y acciones, y con todo aquello que estas personas nos transmiten y que nosotros heredamos. Y asimismo, en algunos casos, también intercambiamos. No olviden que ustedes y nosotros también somos los otros. ¡Ay, los otros! Miren, yo no sé si Rohn tiene razón y si son 5, 7 o 2, pero resulta evidente que si somos, somos porque hay otros. Mirando de cerca, de lejos, a través de una pantalla, de un eslogan o tras unas gafas de sol polarizadas. Somos porque hay otros que también son. Y eso, antes que Rohn, ya lo apuntaba Cooley con su interesante teoría del yo espejo. Pongámonos serios. Según el sociólogo Charles Horton Cooley, también estadounidense, el yo de una persona crece a partir de las interacciones sociales que mantiene con su entorno. Todos nos proyectamos en la sociedad de una u otra manera, pero dicha proyección se origina no en nosotros mismos, no, sino en cómo suponemos que nos ven los demás. Así que más que ser como en realidad la genética nos dispuso a ser, somos como creemos que los demás nos ven. Jodido, ¿verdad? Porque yo no sé ustedes, pero ante tantas posibilidades me pierdo. Ya no sé si soy como creo que soy, como creo que me ven los demás, o como realmente los demás me ven, pues eso tampoco lo sé. Por eso, en estos casos de diatriba existencial, lo mejor es tirar de filosofía. Y parafrasear a una persona maravillosa, que un día dijo, ¿eres tú? Fíjate tú, ¿eres tú? Y dice, pues soy yo, ¿no voy a ser yo?
Estaba sobrevolando el ambiente, ¿eh? ¿Eres tú?
Siempre va a ver acabar en mape, ma.
Pero con un tono digno,
solemne,
serio,
solemne.
Hasta ese momento no lo habíais escuchado así,
¿eh? Sí, estaba molt bé. Está molt bé porque ves, ho relaciono amb les 5 persones que tenim a prop. Pues yo la meva... Yo seguramente ahora mateix, molt a prop tinc el hijo de Barry White, probablemente, perquè tinc la veu aquesta de ultratomba.
Se te ha juntado alguien con gripe, virus,
sí.
Y
esa ahí, quinta persona colado, era, ¿no? De gripe, sí.
Esa no estaba a cierta distancia física, estaba muy próxima.
Exacto.
¿No? Por
sí,
lo
sí,
que
sí.
Veo.
El virus.
Bueno,
el
aquí somos 4, por cierto. Pero no sé si estamos entre esos 5, ¿no? Los grandes 5. Bueno, al fin de cuentas, por eso he retomado al sociólogo.
El quinto es el espectador.
Yo, el oyente. La cuarta pared.
El quinto oyente.
Sería el cuarto.
El quinto son los comentarios de YouTube.
Eso también, eso también. Y el problema de muchos de los suicidios de hoy en día también.
Sí, sí.
Bueno, está claro.
Nosotros somos los culpables.
Esto de la mirada ajena, ¿no? Sí, que va un poco. El tema de hoy es la mirada ajena, ¿no? Hemos hablado mucho de nuestra propia esencia, de cómo realmente somos. Bueno, lo he hecho yo más que todo. Pero lo que vengo a decir es que hablaremos todos en base a la mirada ajena, esa que nos condiciona. No sé hasta qué punto, a algunos más, a otros menos. Bueno, me contaréis vosotros, ¿no?
Yo creo que anirem obrint perquè les... ara veurem el menú del dia, però crec que cada secció començarem des de los... des de com ens veiem, des de más jóvenes a más... no? O
no, o... Ah, no te creas!
Ah, no, perquè tu fas un retrocés.
Yo me voy a la infancia total,
ah, bueno, pues yo re, no he dicho nada.
Pues oye, venga, va, pues... en vez de contener ahí este regalo sorpresa...
Exacte, anem, primer escoltem la gran mirada dels altres.
Exacte, por favor.
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
Vale, què escoltarem, Edgar, de part teva?
Vale, jo primer portarem una sèrie, que va molt d'això, va molt de la mirada dels altres, o la mirada que nosaltres ens fem a nosaltres mateixos en funció del que creiem que els altres veuen de nosaltres.
I a més serà una sèrie que també implicarà la nostra mirada cap a aquesta sèrie.
Correcte, sí.
Estamos corridos.
Esto es un puto callejón sin salida.
Yo creo que hoy salimos de aquí con un ojo licuado, todos.
¿Y cómo se llama esta bendita sèrie?
És una sèrie que, a més, ha fet molt de soroll abans de que estigués ja penjada Filmin, la segona producció pròpia de Filmin, juntament amb Bugalú, que es diu Autodefensa.
Bugalú y la primera, en el fondo deben ser tres, entonces. Bugalú es una que desconozco, hablas de Autodefensa, y aquí trajimos hace ya mucho tiempo.
No, Bugalú
es la productora.
Ah, que he perdido voy, coño.
Filmin, juntament amb Bugalú Films, vale, han produït aquesta sèrie.
Que és Autodefensa.
Ok, la segunda, y por tanto la primera era la que, no?
Sí, sí.
La que comentem aquí.
Estem fent
Doctor Portuondo.
Serà que, o sigui, Filmin, des d'aquí, com es diu, el Roure, com es diu, el que ho porta, que ja posi pasta empanada, perquè li estem portant totes les pel·lis, totes les sèries i tot.
No, no, y además, cuando está en el momento oportuno, ¿no? Cuando se puede decir eso de rabiosa actualidad.
Ah, sí, sí.
Porque la estrenaron la semana pasada.
Y tan rabiosa, además. Porque només va ser penjar el tráiler y ardió Twitter d'una manera...
La ràbia.
Sí, sí.
Vale, perfecto.
Bueno, estem en aquest punt, ¿no? Del, ja no només de l'ofendidito, sinó de la opinió ràpida i... O sigui, amb un tráiler s'ha generat... Jo no sé la gent que ha vist el tráiler i l'ha criticat, si després han mirat la sèrie i no l'han mirat. Perquè...
Bueno. Després posarem el tráiler, perquè jo crec que també té tela, eh?
Jo, de fet, començaria pel tráiler.
Bueno, pero espera,
nada, pon, calla. Pon el trailer, por favor.
Déjame.
Pero espera. Primer, acabem el menú del dia. Penseu que acaba d'entrar empanada, no, i encara no sap a l'estructura.
Estoy ansioso, estoy ansioso.
Mire, con mucha mala hostia.
Menús del dia de 10 minuts, ja. Seguimos en la línia. Bueno, la segona secció, seguirem una mica un retrat d'aquesta generació Z o Millennial, que jo us portaré un còmic que és exactament un reflex d'aquesta generació, però en comptes d'emparar ella, que en el teu cas són dues amigues, aquí és la solitud. És tal solitud del nostre personatge, de la nostra protagonista, que es diu Mi experiencia lesbiana con la soledad. O sea, pot haver-hi algo entre hot i degradant de títol?
Solo me ha faltado Frente al espejo y hostia.
No, clar, de fet la portada ho
sé. Ja de puta madre, ja.
Després entendrem, per qui estigueu veient el vídeo, la portada és una, la nostra protagonista, diguéssim, de cara al tors nu d'una, bueno, d'una noia que ja veurem qui és.
Pero parece que se está desdoblando, ¿no? Ante ese espejo.
No és tan així, però veurem que la mirada de Liane és bastant heavy amb aquest autor bastante joven, que es diu Kavi Nagata.
Genial. Veo que dialogan muy bien estos dos ejemplos que nos
traéis. Sí, la verdad es que al ver la serie, yo ya había llegado al cómic y digo, ostras, pueden hacer un tándem.
Lo siento, yo hablo de niños, tíos. Yo hablo de niños hoy.
No digas molas.
No, desde luego que no. Y menos aún después de haber visto Mantícora. Pero el tema es que hoy hablo evidentemente de una película, se llama Close, del cineasta belga Lucas Don. Película, además, que también ha dado que hablar, no tanto en Twitter y a partir de un tráiler, sino a partir de ciertos premios en Cannes, en el Festival de Sevilla y tal. Veremos si es para tanto, pero este director ya, bueno, es su segunda peli, y este director se dio a conocer con una peli que ya de por sí salió a ganar premios, ¿no?
Sí,
como
sí.
Fue Girl.
Girl. Sí, sí.
Pero poquito a poco.
Piano, piano. Piano. Vale, doncs llancem-nos cap a les sèries, a veure què ens expliquen aquestes dues mosses.
Sèries.
Vale, va, comencem al turrón, directament. Us explico la sinopsi i després sentim el tràiler, perquè així ja veiem una mica què va generar, la xarxa. Sinopsi és oficial. La sèrie va de dues amigues que fan el que els dona la gana sense haver de demanar permís a ningú. Va de tenir 20 anys, 20 anys, de viure a Barcelona i de voler trepitjar totes les línies vermelles emocionals possibles per descobrir qui ets realment. Va d'aventures de dues boges descarades que no volen que ningú els digui com fer les coses i que han creat el seu propi món per ser-ne les reines. Llavors, aquí se'ls justifica una miqueta. En realitat, Autodefensa va de dues noies que estan molt espantades i que es diverteixen en defensa pròpia. Diuen que ho senten, però que tot el que han fet ho han fet en defensa pròpia. Només és que tenien molta por. Aquesta és la sinopsi. Anem a mirar el tràiler.
Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, va, en serio, tía. Hemos tocado fondísimo, tía. Pero fondísimo.
Va en serio, va muy en serio. O sea, lo vamos a dejar las drogas ya. Es que ni coca, ni keta, ni speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni M, ni opio, ni GHD, ni nada.
También estoy aprendiendo a deconstruir mi masculinidad y lo importante que es cómo posicionarse y el feminismo.
Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo?
Llevo toda una vida subiendo los egos de todos los hombres de los que me enamoro y es que creo que tampoco os merecéis vivir vosotros una mentira.
Tía, no sé, a mí ligar me pone muy cachonda de verdad. Es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Pues eso, polla dura es como follar, correrse, o sea,
desde que me levanto hasta que me acuesto, todo, tucu, 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 tucu. No vas a cumplir ninguno de tus sueños, todo el mundo tiene más talento que tú, todo el mundo tiene más suerte que tú y de repente como que me pongo a llorar a saco como en espacios públicos súper random.
¿Quieres un poco de agua?
Que no, tía, que no quiero nada, joder.
Ya, pírate, ¿eh?
¿Pírate ya?
¿Pero qué quieres? ¿Que sea tu buena obra del día o qué? ¿Qué eres, el puto Jordi Évole?
Jo quan penso en el meu funeral sempre penso en la gent que vindrà. Serà un funeral increïble, serà com una festa. Em fa una mica de fomo no estar.
Siempre puede pasar más, ¿no? Una noche de fiesta, ¿cuándo acaba? No acaba nunca porque es que siempre pueden estar pasando cosas. Es que la vida es igual. En algún momento vas a tener que ir a dormir.
Berta.
¿Qué, tía?
Hoy hay rave en Montjuïc, tía.
Tu mejor fiesta, tu peor resaca, ¿no? Pone como subtítulos de este gran tráiler.
O resaca perenne, como si le vols dir.
Yo debo decir que cuando veo esto de autodefensa, siempre me viene la frase esa, la consigna, ¿no? De toda manifestación. Violencia en autodefensa es inteligencia. Esto no lo habéis repetido, ¿no? No lo habéis coreado, no lo habéis coreado. Yo no, sí, no, es que tuve una juventud como estas chavalas.
Ah, mira.
¿Sí? Pero yo creo que 10 años antes.
Cuando estabas con pelo.
Sí, sí, muy largo, muy largo.
Hippie.
Bueno, signes hippies. Ja estamos divagando. A veure, dues nenes de 20 i pocs que viuen juntes, comparteixen pis.
Ja, dues nenes, ja malament.
Ja, és que ja...
L'aspectiu ja...
Abans de començar a parlar d'aquesta sèrie, jo he de dir que, clar, estic molt allunyat generacionalment del que veurem en aquesta sèrie. És veritat que hi ha missatges universals, però aquí somos tres senyoros de
homosexuals... Home, no, perdona.
Bueno, hay
jo estic bastant a prop. A veure, no molt, però...
Te gustaría estar de cara. No. Pero te vas alejando,
no,
amigo mío.
No, me voy alejando, però a veure, no ens enganyarem. És una generació... De fet, aquí en el tràiler he vist que no diuen ja ni millennial
ni nada.
Ni Zeta. Ni diuen con... No sé, sí, no diuen sé, nom, no sé. Concepte.
Yo, de hecho, también bueno. Quería preguntaros, yo, ¿dónde coño estoy yo? si aquí se trata de entender quiénes somos, vale, yo millennial ya veo que no, por ahí no voy, pero tampoco boomer, ¿no? Esto de boomer que es algo que
nos nosotros som la prèvia, etiquetarían. Som la posterior, que som los generación X, vale. Els dels 90.
Vale,
no, els 90 no.
Sí, no, però
això és millennial.
Els que van viure la joventut.
Ah, vale.
Els 90,
vale. Els que van veure El Cuervo i Matrix i el
Los que crecieron con la Canon ahí de fondo en los 80 y en los 90 ya eclosionaron.
Y nos compramos gabardines de cuero largas.
Exacte, sí, íbamos de Matrix en una època. No,
ara porten aquesta gabardina però tallada pels malucs.
I amb brilli, brilli.
Amb brilli, brilli.
Bueno, això és important. El collage.
Sí. Vale, doncs això, dues noies, no dic nenes, dues noies que comparteixen pis, vale, i la seva vida és... Una de les crítiques que feien quan va sortir a Twitter és dos pijas que se drogan mucho y tienen mucho sexo. Seria un resum molt bàsic, però l'argument una mica gira entorn, sobretot també amb temes de salut mental, però sobretot en la fiesta i el sexo.
Però elles ja s'afanyen a dir que no són bàsiques.
Sí, perquè, sí, clar.
La sèrie, jo crec que el que acompanya molt bé és que justament són dos protagonistes que no, que elles mateixes, o sigui, hi ha un punt d'autoparòdia absolut.
Sí, sí, sí.
Perquè és vull dir...
Però sí, bueno, és
aguanta't a tu mateix ser així, tota la vida.
El tema és que això neix com una autoficció I és veritat que en entrevistes ella han dit que sí que elles són elles mateixes i són, és la seva casa i és la seva vida, però que hi ha escenes que són hiperbòliques, que estan o exagerades o buscant un punt més ficcionat perquè la cosa tingui cert interès, perquè si no podria ser molt avorrit. Però és veritat que si són elles mateixes, jo encara estic decidint si m'ha agradat o no m'ha agradat aquesta sèrie, però el que tinc clar és que si elles són així, no em cauen massa bé.
Claro, és a dir, l'humor sempre és un vehículo positivo, ¿no?, para presentarse ante la sociedad. Si le quitamos ese humor, lo que me vienes a decir, Edgar, es que...
Clar, clar, el tema és... Jo crec que han fet un exercici, ho comentàvem abans, en plan Larry David, no? Et col·loco situacions incòmodes o de vergüenza ajena, a veure com tu ho paeixes i com ho desenvolupen elles. Ara, s'hauria de veure quin percentatge d'hiperbole hi ha i quin percentatge de realitat.
Clar,
clar, però per exemple, hi ha aquestes sèries que els encanta Netflix de fer, que són aquests documentals de gente hipermega rica o pija, sabeu, no? Sí. Aquestes de upper class i
grandes
tal.
Grandes mansiones.
Sí, sí, sí. Kardashian no, però després també hi havia aquella que és a nivell espanyol, que era com de upper class també, de l'artista de turno, el no sé què. Però,
Elite.
No, Elite. No, 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 no ficció, no ficció.
Ah, vale, vale.
De documental, però que després enganxa perquè tu el que estàs veient és tan... És tan paròdic que segurament la gent serà així, aquesta que surt, però és tan paròdic que jo tu veus i te'n rius, tio, no?
O sigui, bueno, sí, hi ha un punt...
Sí, perquè et sobta, perquè és una realitat molt allunyada de la teva. Exacte. Clar, jo no sé si aquests dos personatges o aquestes dues actrius són representatives de la seva generació. Jo vull pensar que no. No ho sé, perquè en cap moment, per exemple, no se'ns diu si treballen o qui els hi paga el lloguer de la casa àmplia i lluminosa que tenen a Barcelona. Llavors, potser és allò de la pija que se droga i tiene sexo, una miqueta el punquismo des del privilegio, no?, per entendre'ns. Ara, això és una crítica que jo no faré, ja dic, jo no m'atreveixo a mullar-me perquè estic tan allunyat generacionalment que encara estic païnt si m'ha agradat o no m'ha agradat la sèrie.
Clar, però això també, Edgar, si ens plantegem què hi ha darrere, no?
Ah,
que a sobre darrere hi ha més cosa, no? Ens comentaves fora programa que en el fons és un stalker, no? M'has dit?
Sí, bueno, de fet, tot aquest projecte comença... Vaig estar mirant... Bugalú Films és la productora de Miguel Ángel Blanca, ¿vale?, que és el que ha dirigit i ha co-creat la
no
sèrie.
No el de l'ETA,
No, no el Blanco,
No el Blanco, no.
Tampoc el Sin Blanca, no? Sin Blanca tampoc, no?
Perquè... No, és un el Magaluf va fer una que es deia Magaluf...
Ghost Town. Un documental sobre Magaluf.
I havia fet una altra sobre una banda, sobre el cantant d'una banda punky que es deia Un lloc on caure mort. De fet, ha tirat sempre bastant de documentals. Crec que té un curtmetratge de ficció, però la resta diria que tot és documental. I aquí es nota el llenguatge.
Home, aquí és.
O sigui, és evident que han jugat molt a la impro per buscar aquesta naturalitat, que això és una cosa que se'ls hi ha de dir, que
tenen una
gran naturalitat, és a dir, creus el que està passant, potser hi ha alguna escena estracanada, però en general, a nivell interpretatiu, es nota que hi ha hagut una feina darrere de joc, d'impro, segurament han gravat molt més material del camp.
Sí, molt. Home, i com està muntat.
Hi ha molt jumping cat, no? M'encanta aquesta modernitat tan godardiana dels anys 60, de l'any 1959, amb a punt de sufle,
que avui en dia...
Sí, encara continua sent modern, no?
Sí, però ara aquí, per exemple, hi ha moltes escenes gravades amb un focazo a la cara. Vull dir que aquest això que dius de Nouvelle Vague, com es trencaven, aquí ara...
Si us en el muntatge,
parlava de muntatge. No estic dient a nivells alts de traperos, però si us hi fixeu, quan sortien els primers vídeos, sobretot a nivell català, per exemple, amb la Pau Gang o tot això, tot aquest moviment trap català era molt de... tot, o sigui, gravat, semblava que es busqués de la peor forma possible a nivell cinematogràfic, no? O sigui, era com, estem ara aquí, traiem el mòbil, fotem la llum a saco contra les nostres cares i que s'il·lumini tot blanc.
Hi ha la sensació aquesta de punquisme voluntari.
De distorsionar la realitat, no? Sí, en el fons, és una idea de distorsionar la realitat.
Sí.
Però l'hora de la veritat veu molt, pel que veig, d'aquesta realitat que hi ha, no?, rere fons i que en el fons també et pot provocar que no t'agradi tant, perquè... tenia la sensació quan t'escoltava, Edgar, que hi ha molt també del que possiblement nosaltres projectem al veure la sèrie sobre elles, que ens fa que el mateix material, no?, de ficció en teoria ja no t'agradi. És aquest el problema entre el diàleg documental-ficció, no? Que si tu creus massa i els personatges són com són, hòstia, merda, que has de, d'alguna manera, acceptar que hi ha d'haver-hi ficció.
Clar. Bueno, a la contra d'això hi ha una cosa que són capítols que, jo us insisteixo, veieu-la.
Sí, sí.
Si no, no em posiciono ni si m'agrada o no, és que no ho sé, no ho he decidit encara. Però veieu, són capítols d'entre 10, 20 minuts, 15, 17. Això juga a favor d'això que dèiem, que fa que vagis passant capítol i els vegis d'una sentada ràpid. T'agradi o no, no és una cosa, però passen bé.
És fresca, no? És allò que diem d'un cinema fresc, no? D'un discurs fresc, que es fa amè. Però jo només he vist dos capítols, els dos primers, no? Que d'alguna manera també presenten els dos personatges, perquè el protagònic del primer no és, i en el fons són elles dues, no? Que són
Belén Barenys i Berta Prieto.
Exacte, no? Berta Prieto i Belén Barenys. Sí. No sé si són els seus noms de ficció, si són també
són els
noms
reals,
de...
Són els reals i es diuen Belén i es diuen Berta a la sèrie.
I s'utilitzen aquests noms també a la sèrie, no?
De fet, la Memé, que és el pseudònim d'una d'elles, que és la cosina de Rigoberta Bandini, i és corista també de Rigoberta Bandini, una d'elles és dramaturga i escriptora, l'altra és actriu i cantant, que té Spotify propi. Vale? O sigui que, en principi, estan parlant d'elles mateixes amb els seus propis noms, la seva vida, el pis és el seu, també, ho han dit.
Sí, hi ha mica de Louis C.K. aquí, no sé si heu vist Louis C.K., podríem
de la decadència, també. Sí, sí, però aquí és al revés. Aquí, en comptes de cancel·lar, elles cancel·len a la gent.
Clar, aquesta és la diferència que jo també he anat veient, no? De dir, el Louis C.K. es presenta no des de l'orgull, sinó des de la humilitat i el patetisme, no? I aquí, com a mínim, aquests dos capítols, sí, és el que tu dius. Us demanem perdó d'avançada, però actuem així amb autodefenses perquè estem espantades. Però tu no veus aquesta por.
Clar.
Com a mínim, no en els dos primers capítols. No. Tu el que veus és una prepotència, no?
Però et diré una cosa, jo crec que equilibra molt. A mi sí que m'ha agradat. Jo parlaré
una mica... Jo no soy boomer, eh?
No, jo soy el botón, no. Jo quan estava veient, jo vaig dir, hòstia, m'està agradant molt aquesta sèrie. Però perquè combina molt bé coses que a mi, per exemple, m'agraden, que és l'orgull de lo patètic. O sigui, jo crec que combina això, no? És a dir, hi han certes escenes que són extremadament patètiques, però no patètiques des de la comèdia, sinó tu estàs veient aquest personatge degradat, depressiu, o sigui, és com quan parlàvem de Bojack Horseman, tots aquests personatges que són molt, molt trencats per dins, l'únic que, en aquest cas, estan soles, però entre elles. És a dir, s'ajuden mútuament, entre cometes, s'ho parlen mútuament, però entre elles és que entre les dues no sumen una persona en el sentit de...
d'estabilitat,
no? Sí, llavors, sí. El patetisme per elles s'agafa també des de l'orgull. És a dir...
Clar, de fet, jo crec que...
Hi ha com allò de l'orgull a classe? No, nosaltres no és que siguem una classe, és que nosaltres som unes figures...
És working class, però amb orgull,
sí,
no?
Sí. Però són
però
unes figures
no,
de... És una figura de... No, si jo els tios... Bueno, el que hem vist en el tràiler, no? El tema de si tenim ansietat o depressió, hi ha un capítol només dedicat a l'ansietat. I es parla constantment de la depressió...
Però què, anaves a dir, només els tios, la depressió, l'ansietat, és com a resposta, en el fons, no?
No, o sigui, tot de temes tractats des d'un prisma que realment toca molt, tu quan estàs veient el que els hi passa, més com que està fet, el que deies tu, amb aquest format quasi documental, hòstia, tu dius, vale, que pot ser molt, molt trivial moltes coses, perquè òbviament són situacions com, ai, és que, jo què sé, que podria ser com, ai, no m'he dado like...
Hi ha drames de superficialitat, de problemes de primer món, no?
Això, podria ser com de primer món, però és que alhora, com que hi ha aquest orgull d'aquesta classe, entre cometes, no? Tenir orgull de que soy así, no? Llavors això encara ho fa més patètic. Jo crec que aquest equilibri per mi guanya una comèdia superboja, que podria tenir la vessant sèrie Eufòria, que també té un retrat d'una generació molt jove, però Eufòria s'ho pren també molt... Estem parlant de que...
Es pren molt seriosament, també, Eufòria.
I aquí és molt més pla, o sigui, pla en el bon sentit, és algo molt més accessible.
Bueno, hi ha un exercici com d'autoconsciència per un costat i després com una mica de transparència, no? Mira, jo soy así y molo con mis mierdas, no? O tinc les meves ansietats, tinc les meves depressions i m'hi exposo, que me digan lo que me digan. Jo crec que és un vot, és una oda al dret a la contradicció.
Sí.
A prendre una decisió ara i al cap de mitja hora, bueno, ho tenim al capítol 4, no? Hi ha un moment que truquen al seu camell per dir «Nunca más me vendes drogas, si me vendes drogas te denunciaré porque le vendes drogas a niñas». I a la mitja hora li estan demanant un altre cop de tot per anar-se'n de
ref. Ah, i a niñas, li diuen elles?
Sí, ho diuen elles.
Entonces estava justificat les nines.
Clar, tot venia per un puesto, tot venia. I perquè també volia relacionar una miqueta amb que té certs aromes, això no sé si és una mica agafa pastero, però certs aromes a Ken Parker, Kids.
Vale.
Vale, el punt aquest de veure la decadència de adolescents, o aquells eren preadolescents, aquí són postadolescents en aquest cas, té un punt d'això, d'eufòria, de kits, és com una amalgama, aquesta gent ha vist aquestes coses.
Evidentment, bueno, aquesta gent, i entenc que també el Miguel Ángel Blanca, no sé fins a quin punt, aquí tenim a la Berta Brito i la Belén Barenys, que fora de treballar els guions o els diàlegs, que m'imagino que també han estat a la part més de direcció.
Bueno, de fet, elles, o sigui, els tres són creadores del projecte.
Vale. Vale?
En principi, en una entrevista deia Miguel Ángel Blanca que ell va fer de stalker a la seu Instagram d'elles dues, i un dia va crear un dossier amb fotos que havia tret del seu talent d'Instagram. Aquest dossier el va enviar a Filmin, i quan Filmin va dir que ok amb el projecte, van amb elles i diuen, oye, hacemos una serie sobre vosotras.
Hòstia, pasó de ser un boomer sospechoso, ¿no?, a ser el amigo de 40 años
d'estas
amigues, d'estas chicas, ¿no?
Sí, sí, això va anar així.
Ell surt a la sèrie?
No.
No?
No, no. Bueno, jo
no tengo ni puta idea de cómo es.
No li poso cara, perquè com que surten dos... bueno, un, concretament en el segon episodi, que és la història d'una de les noies.
Els dos més grans que surten calvos amb barba no són ells.
Vale, vale.
Ell té malena.
Perquè hi ha una història...
Estan calvos amb barba? Sí, ja, sí. Tinc un paper en esa sèrie?
Sí. Sí, que a més és com... podria ser tu padre. No, no, no. És que la sèrie té una cosa molt bona, i és que té unes frases memorables. O sigui, hi ha frases... O sigui, és una sèrie com si fueren tuits, saps?
Sí.
O memes. Saps allò que es nota molt que hi ha un llenguatge molt millennial, molt zeta, que és molt d'impacte, no? O sigui, cada capítol, estem parlant d'entre 12 i 18 minuts, són capítols que les deixen anar a frases d'aquesta... Això que has dit de cantant... No, la Santa Espina o la... O,
sí,
no,
la Rosó, em sembla que cantava. Sí,
sí, canta sí, una sèrie de cançons.
Ah, però mentre... O sigui,
de caire popular.
Les tetes. Sí, sí.
Sí, sí.
Allà, una cosa... O sigui, soc punky, me drogo i follo mucho, però soc una mica convergent, no? Una mica d'aquelles coses...
Una mica de tot. Bueno,
bueno, això és el que es comentava de les Joventuts d'Unió, eh? Que molt religió, però després es podria anar a
la Joventut.
No, és veritat que hi ha aquell component de desorientació postadolescent, no? D'objectius vitals gens clars, aquest hedonisme com m'abandono perquè així no he d'estar pensant en el que hauria d'estar fent o no hauria d'estar fent. I es parla diverses vegades del FOMO, que el FOMO és aquella, el fear of missing out, és aquella...
Puta
aquella
idea.
No deixa de ser certa ansietat, que passa sobretot amb les xarxes socials, la gent que és generació que ja viu de base amb les xarxes socials, el FOMO és allò, perdre'm allò que no estic informat. Què està passant al meu costat?
Vale.
Perquè si no...
Com a por, no? Com una por.
Sí, fear of missing out, vol dir.
Okay.
I de fet elles fan servir la paraula FOMO diverses vegades. Hi ha un capítol final que és com reflexions en un after, no? Que es posen tots ja fins a les celles, estan drogats i beguts i tal, i comencen a fer certes disquisicions filosòfiques sobre si fueras un concepto, què series...
I més això, els conceptes...
Sí,
bueno, jo,
sí, sí.
Algo que quería decir es, en base también a lo que estabais comentando sobre las intrusiones, ¿no?, sonoras y estos... El montaje al final de Jumping Cat lo utiliza desde lo visual, pero también desde lo sonoro, ¿no?
Sí.
Con todos estos registros de diálogos, músicas y tal, que eso me parece un acierto. Después, ¿no?, esta idea de FOMO nos recupera algo que creo que aparecerá en los tres ejemplos de hoy, que es la necesidad de pertenecer a una tribu, ¿no?
Aquí,
de cómo
sí,
muchas
sí,
veces...
Sí,
en esa idea de espejo de lo, ¿no?, que venía comentando en la editorial, de cómo somos, es sobre todo también cómo somos a partir de formar parte de un entorno, de un colectivo o de una tribu, ¿no?
Que para saber cómo soy dentro de ese colectivo, tengo que saber cómo es el colectivo, per això
claro,
em fa por no conèixer la part externa.
També és molt interessant, hi ha un capítol que és el de que hi ha un punt de Me llamo Earl, ¿no? Des de agafem autoconsciència.
Otra sèrie, por cierto, ¿no?
Me llamo Earl és aquella sèrie, la recordareu, ¿no?, de que el tio com per intentar, és com que entra en sus cabales de que ha de demanar perdó, ha de mirar cap enrere i a tota la gent o totes les coses que ha fet mal ha d'anar solventant tota la història, no?, de cada un dels personatges, no? O
sigui, és com un Broken Flowers de Jim Jarmusch amb les dones
de
i el...
Vale, disculpes a tothom, doncs hi ha un capítol òbviament, doncs curtet, que és com van trucant a amics de fa dos anys que no es veuen o així per així estar bé amb elles mateixes, i però clar, les disculpes són... En una surt en el tràiler que és tipus, mira, que és que te decía que lo siento porque en su momento yo estaba súper colgada de ti y te decía que eres un súper buen poeta, pero es que no lo eres. No? Llavors, clar, totes les disculpes, totes les que surten al capítol són de dir hola,
oh, home, hi ha l'altra, jo crec que és molt més greu, perquè a més veig un component racial. Aquí es parla molt de
feminisme,
masclisme, racisme, sí, sí, tal. Hi ha una de les disculpes, que és, mira, no me recordo el nom del noio, jo és que iba contigo a la plaza a fumar porros porque eres negro, i tenir un amigo negro molava.
Era muy cool, no?
Que a l'altre li contesta, en lloc d'emprenyar-se, així com l'anterior s'emprenya, sí, l'altre li contesta, no, pues si nosaltres ja ens anava bé que hi hagués una blanca, així no ens parava la policia.
Acertado, ¿no? En el fondo. Sí.
Claro, no. És un exercici com de, no sé si d'humilitat o de generositat, però des d'un lloc molt de l'ego, molt narcisista.
Sí, sí.
Te pido disculpas, però no para que tú estés bien, para yo sentirme mejor que soy buena persona.
Pero es que hay algo de todo esto, y aquí ya estoy, aquí ya me voy a meter en las brasas, por, o sea, que Uri ves pensando ya en la siguiente sección, no sé si tienes mucho más que decir.
No,
el tema de que el feminismo como tal, ¿no? Porque tú además has hablado de una posible respuesta a criterios, ideas, reflexiones que se, ¿no?, que están totalmente vivos hoy en día, así sea a través del género o de la raza, ¿no? Y en este caso, a través del género, no nos vamos a engañar, ya ha habido un movimiento. Es decir, no podemos estar en el mismo movimiento en el día hoy, ¿no?, en la actualidad, que hace un año, que hace cinco.
Claro.
Y hoy en día el feminismo ya es institucional. Que sea institucional no quiere decir que no sea necesario, quiere decir que es institucional, no lo podemos poner en discusión, sale por la tele. Es decir, se promueve por la tele y es una reflexión a la que todos nos invitan, y no nos invita ni un hombre ni una mujer en la calle, ¿no? Nos lo hacen desde la institución. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta. No quiere decir que no se pueda ser siendo una víctima dentro del feminismo, o no, simplemente desde el hecho de ser mujer. Lo que quiere decir es que habrá mujeres ya empoderadas que estén utilizando la situación de institucionalidad para tener ciertos privilegios, ¿no? Ciertos privilegios en su discurso y en la manera en la que se ofrecen esos discursos, a la vez que habrá cantidad de víctimas aún necesitando ese feminismo y ese cambio. Y por lo tanto,
bueno, pues
lo que vengo a decir es que hay una gran contradicción
es que
en el momento
aquí,
que vivimos.
Aquí ho juguen
y que creo que juega muy bien ese reflejo.
Es,
¿no?
Es un discurs que elles adquireixen com a propi de... Vale, moment, però què és feminisme? Això que estic fent és feminista o és antifeminista? Perquè ja, com que ens hem passat el joc, ja hem donat la volta, i això que estic fent ho estic fent des de la posició ara, en principi, privilegiada per ser dona, perquè tot el que digui serà correcte, o me n'estic aprofitant i estic sabent el contrari de feminisme?
Bueno, tot això surt, tot això
sí,
surt de la sèrie.
Sí, sí, sí.
De fet, ja ho hem escoltat, ja, si vols, per tancar ja la secció, però... a qui li fan pagar? A un pobre xaval.
És veríssim.
Que a més li diuen... perquè què és més important, no? El feminisme o l'Amazones?
Pobre nano, que el nano també està molt desorientat.
El canvi climàtic.
Diu, ell, la seva màxima por, un altre cop, lo de la mirada aliena, la seva màxima por és miedo a ser cancelado.
Exacto.
Miedo que he hecho algo machista
No publiques nada,
sí, no
en redes.
Nada en redes. Clar, ja, està molt present, la mirada externa i la necessitat de validació constant. De fet, a la discoteca, amb l'After, hi ha un speech d'un dels nois que parla de los famosetes que va conociendo, i cada cop que diu un nom, diu 35K, 17,5K. O sigui, ja parla de la gent, hòstia, en funció dels likes i els seguidors.
Claro, en la medida que odies el tiempo presente, ¿no?, en relación a todas estas redes sociales, pues puedes acabar odiando también la serie porque es fruto de todo ello.
Claro.
Pero dialoga muy bien,
prengueu,
¿no?
Prengueu-vos-ho com una paròdia perquè realment val molt la pena.
Sí. Home,
és una sèrie
que
super recomanable.
Que si te sientes como el chico ese del capítulo, vas a ser posiblemente uno de esos del tuit.
Claro,
si la mirada es en perspectiva, hace que te rías de una de las frases que me pareció más acertada de todo el capítulo, ¿no? Es, ¿y ahora qué son las histéricas del siglo XIX?
Sí.
Y eso conecta con la idea que hablaba de lo institucional, ¿no? Al final, cuando se tiene el poder, se puede someter. Y el poder se puede tener en una parcela, en este, ¿no?, en este estudio, o se puede tener a nivel social o a nivel, ¿no?, mundial. Está claro que no es así aún hoy en día, y por tanto, una serie así me parece necesaria, pero también me parece necesaria tomársela con mucho cacho.
Sí,
¿no?
sí. Veure el quadre complet i certa distància.
I sobretot em sembla necessari anar avançant, perquè si no...
Claro que sí,
no arribarem.
Va,
vamos a ello. Oh.
Còmics.
En els meus 28 anys de vida, encara no sabia el que era tenir parella, ni tan sols quedar per una cita. No havia mantingut cap vivència sexual. Per no tenir, ni tan sols tenia experiència com a membre rellevant de la societat. I així, al juny de 2016, a la meitat del dia, tenia davant meu a una escort lesbiana.
De fet, així comença el còmic que us porto avui.
No sabia que esto...
és autobiográfico.
Años,
autobiográfico. Així comença Mi experiencia lesbiana con la soledad, literalment, eh? O sigui, bueno, ja sabeu que els mangas es llegeixen al revés, no us estic obrint pel darrere, però és exactament com comença, exactament, que és a més la mateixa portada del, del còmic.
Però aquí hi ha diàlegs a partir de la segunda pàgina.
Sí.
Que me gustaría saber... Que,
hi ha poquet diàleg. De fet, el diàleg és... ja veurem, però la forma que té aquest, aquest manga de narrar és tot en aquesta mena de recreació flashbacks en off, ¿vale? Diàleg ja relativament poquet, només és per omplir els forats, per, perquè no, tigui, no tot sigui una autoria que va parlant de fons i això, però el que sí que us avanço, òbviament, és autobiografia d'aquesta autora jove, ara veurem si vosaltres qualifiqueu de jove o no.
Direm que 28 anys.
Cavi Nagata, no, autora jove, bueno, 28 anys era en aquest moment, 29 concretament, però que era, és del 1987, 35 anys.
La juventud llega hasta los 49 años.
Ah, pues bien, vale. Perfecto. Así es como aquestes marques que posen para jóvenes de 1 a 99, ¿no?
Por ahí vamos.
Bueno, s'han inventat la etiqueta Young Adults, ¿no? Ara?
Sí, Young Adults, això em sembla una categoria de Pornhub. Bueno, seguim amb Cavi Nagata, que amb 29 anys, el 2016, va estar publicant en tires còmiques de forma online. Algun cop, no, tu, Adriano, potser te'n recordaràs quan vam portar còmics com Private Eye, o així que hi havia Panel Syndicate, que és aquella web on la gent pot penjar les seves tires còmiques, i a partir d'allà hi ha gent que ho ha autopublicat o algú li ha publicat. ¿Vale? Això ho feia molt el Montaix, també, sí, amb Universo.
És l'inici d'aquesta dibuixant, no?
Llavors, n'hi ha un a Japó, o principalment per gent, autors japonesos, que es diu Pixiv. ¿Vale?
Pixiv.
Llavors ella, el 2016, anava publicant aquestes tires, que al final són vivents i són minicapítols, que ja li anava bé, perquè al final cada capítol pues, l'anava penjant quan ella volia, i això va ser el 2016, i el 2020 ja ens arriba a Espanya, editat, traduït i tot, per Fandogàmia. De fet, Fandogàmia, qui és qui es va encarregar també, que o lee ellos, perquè també és veritat que veurem que les temàtiques són bastant xungues, però la forma no ho són per a nada. ¿Vale? Van editar-li també les següents obres fins a dia d'avui, que eren el 2018 Diario de un intercambio, entre parèntesis, conmigo misma, o sigui, segueix en la línia, i l'últim que tenim, que és de 2021, que és Acabé hecha un trapo huyendo de la realidad. ¿Vale? Com pots veure, Adriano, és un còmic supercurt, estem parlant, o sigui, si el vols posar en horitzontal a la càmera perquè vegin com de curt és de 142 pàgines, és que llegeix superràpid. A més, d'aquest format manga, és a dir, que no us imagineu aquestes pàgines de franco-belgues que són superenormes, sinó és molt fàcil de llegir.
De fet, m'ha cridat molt l'atenció que totes les pàgines, com a molt, hi han 4 panells. 4 vinyetes.
Sí, hi ha algunes que són... Sí, realment és... Ja veureu que si us ho llegiu és molt ràpid de llegir, que no vol dir que sigui... És dens. És dens en el sentit de tot el contingut que intenta oferir, vale? Vale, si us he començat amb aquest inici, òbviament, a part de ser algo autobiogràfic, és un còmic assaig, vale? És un còmic que serveix a l'autora per explicar què li ha passat durant aquesta època de vida, sobretot aquest tros de vida des de fa molt poc, perquè si estem parlant de que té 35 i això ho feia amb 29, o sigui, ella ho experimentava tot això amb 29, no, doncs ja us figureu que realment ho té molt recent, no és aquestes memòries que quan tens ja 80 anys doncs fas la vista atrás, no? Llavors, us llegeixo el que és la contraportada, és a dir, del que va el còmic, d'acord? Que és, durant els 10 anys posteriors a la meva graduació en el batxillerat, vaig patir cada dia de la meva vida. La forma que vaig triar per alliberar-me d'aquella jo que patia va ser anar-me'n al llit amb una escort lesbiana. En aquest manga narro, amb la franquesa més nua i punyent, la manera en la que vaig contemplar els meus límits més absoluts per llavors obrir la porta al que em va dur a poder superar-los.
Déu-n'hi-do, molt bé la traducció que has fet.
Sí, clar.
Ja sabeu... Punyent, la paraula punyent m'ha agradat, eh?
Clar, perquè ho he traduït tot castellà.
Desgarradora, eh? Desgarradora.
Que m'han de pagar els de Fandogami, ara hauria de fer jo la traducció, perquè totes les frases que dic...
Se les mandes després, no?
Ara no està en japonès. Ah, vale.
Ho traduïa amb el Google Lens. Sí, sí. No. A veure, tot i tot el que us estic dient, perquè realment és una persona que narra la seva experiència durant anys d'un patiment diari, tot i això, és un còmic que realment
que
hi ha un punt,
no?,
de tragicomèdia kawaii.
Kawaii?
Kawaii. té aquest rotllo entre molt cookie, molt depre, no? És a dir, de fet, això vincula bastant amb l'humor que podem trobar també de la generació millennial, dels memes. O sigui, el naixement dels memes com a tal és molt aquest riure's d'una sí. societat i d'una actualitat depressiva, no? I fora de lloc, i que tu et sentis super
però,
fora de lloc.
Però en aquest cas, cookie, no? És interessant veure com
en aquest cas,
passem d'un exemple...
Si us hi fixeu, anirem posant en imatge... però, per exemple, les reaccions són molt les típiques de manga, de sí, sí. kawaii, de... Sí, les cares... el que es dedica molt l'autora també és a il·lustrar d'una forma... graciosa, grotesca, certes situacions que són molt xungues, per dir-ho així, però és com que les il·lustra d'una forma metafòrica,
clar,
però sempre...
Reduceix, no? Clar, les
redueix a això,
però
no?
Però això també és molt manga, en el fons, no?
És molt manga, però vull dir que jo crec que també s'ha de tenir una habilitat molt, molt potent, també per arribar no només a reduir-ho així, sinó que... Ara veurem quins temes són, eh? Però no només a reduir-ho així, sinó que tu quan... no només quan ho llegeixis, sinó tu quan ho emets, és a dir, quan tu ho dibuixes i ho escrius i ho redactes, que no siguin punyals a l'esquena un altre cop per tu, perquè reviure tot això que li passa, Déu-n'hi-do.
Clar, és terapèutic.
És totalment terapèutic.
I jo crec que per això també es dibuixa a si mateixa algú que he flipat com una nena.
Sí,
dir,
és molt...
M'estàs parlant d'un record de 28
anys? Sí, ella es
autocaracteritza, no?
Caricaturitza, uh-huh. Vale? Molt. Però també la vessant de la nena, a part de que ella explica moments de que ella també, a nivell de cos, també era molt nena, tot i ser més tirant... Estem parlant de que el còmic és des d'acabar el batxillerat, és a dir, des dels 18, més o menys 17-18, fins a 25.
Se lo pensó, vale? Por eso me cacho. Hòstia.
No, tot això són el patiment.
No, per això no, dir, la visita a l'escor lesbiana va arribar massa tard.
Sí,
son,
clar, llavors el que va fent és un repàs d'aquests anys que ha anat passant, no, per arribar va a... comença pel final realment el còmic, no? Llavors, ella explica que hi ha tres factors depressius d'aquesta... tres factors que la porten a aquesta mena de depressió crònica de la protagonista, no? Que és la recerca per encaixar socialment, no? I entre parèntesis podríem dir soledat, perquè aquí no és com el que ens estaves dient tu d'autodefensa de la sèrie, Edgar, de és soledat però compartida, no? Que és una cosa, un concepte estrany, no?
Fent equip amb algú que està en les mateixes situacions.
Sí, no, ah, sí, aquí sí, és sí, una... Sí. Soledat, no? Solitud.
Solitud.
De Víctor Català. Doncs la solitud, no? Per encaixar socialment. Després, el segon factor és la relació amb els seus pares, que això també és un clàssic, no? I després és la recerca de la seva identitat sexual, perquè també té aquest tema. De fet, és un còmic que el podríem entrar dins del catàleg LGTBIQ+. Vale?
I té un gaire eròtic, per tant, no? Tot i que amb aquest tan kawaii és impossible.
No té aquest... A veure, no, eròtic és que és difícil, perquè eròtic, clar, ja, el manga i eròtic van massa de la mà amb el hentai. Llavors aquí no entrarem, eh? No és per res.
A mi sí que se m'enllaça amb la sèrie d'autodefensa en el punt aquest de per fugir d'aquesta por, d'aquesta ansietat, d'aquesta vergonya, buscar els límits de manera hedonista, no? Els límits emocionals.
Sí, però això arriba al final, aquí ja arribarem. No és per res un personatge com els de la teva sèrie tan hedonista, al contrari, és una persona supercagada. És una persona que l'ego el té pel terra, i com que depèn massa de l'altra gent, de l'aprovació dels pares, dels amics, dels companys de feina, mai acaba fent res, mai, sempre és allò estracismo, no? A casa. Llavors, què passa? Tenim aquests tres factors i el que ella li diu, aquest renaixement de que al final del còmic, és el que t'explica, que té un renaixement que el titlla de... perdó, és que ara s'ha matat el text.
No, jo estava pensant en el que deies de...
La dolça mel. I després arribarem al perquè. La dolça mel. Per ella hi ha un concepte que és la dolça mel. Vale? La dulce miel.
Redundante, no?
Vale, sí. Ja veurem. Us avanço una cosa, és un còmic superincòmode, vale? Dins de lo que és la comèdia, és un còmic molt incòmode, inclús al principi quan està amb l'escor.
De gotita,
aquesta,
no? De gotita.
Sí, però ella mateixa, en comptes de gaudir del moment, entre moltes cometes, la situació que està amb l'escor és tan incòmoda perquè ella té aquest, arrel de l'ansietat i de tot, té aquest problema de, bueno, aquesta malaltia que és que t'arrenques pèls del cap, saps? Mm-hmm. Llavors què passa? Que té una part del cap que té una miniclapa. Pues ella no pot, o sigui, t'il·lustra d'una forma bastant bèstia com no pot deixar de pensar que no li vegi la clapa, que la farà fora, i dius, però com t'ha de fer fora si l'has contractat?
Sí, no?
I inclús, ai, que em veurà les cicatrius que tinc als braços. Clar, O sigui, inclús en aquest moment que és tu espacio, no? Tu has contractat això per estar a soles amb una persona i treure't aquesta mena d'espina tan gran com és la primera... Ja no, és que és això, no és ni tan sols la primera relació sexual, sinó és el primer contacte amb un humà més enllà d'un amic, no? Llavors, clar, això, òbviament, és superincòmode. Però retrocedim 10 anys, llavors ella ja... Va explicar en diferents fases per les que passa. Una, per exemple, és la feina, que aquí jo crec que entren molts components que podrien aplicar-se a generacions actuals o distants, no, diguéssim, però que és al final la feina precària. És a dir, tu pots tenir molt de temps, és aquella balança estranya, no, de tenir molt de temps, però per què? Perquè treballes poques hores, és a dir, que és un contracte molts cops temporal, amb poca pasta, no sé què, no?
Llavors, morir-se de son o morir-se de gana.
Sí, llavors no pots, per exemple, què passa? Estar en feines que no es pot arribar a independitzar, no pot... O sigui, té el temps per fer moltes coses amb amics, però no té la pasta, però tampoc té les ganes de fer altres coses perquè no es veu realitzada, perquè deixa els estudis, llavors es posa a fer feines d'aquestes, doncs, a un forn de pa, a un no sé què, llavors no, aquest personatge ha perdut constantment per feines que a més no li duren, no? És un personatge d'aquest que al principi es motiva perquè, bueno, així faig alguna cosa, així formo part d'una societat que al final és la feina, no? O sigui, tinc companys de feina que, entre cometes, seran els meus amics, no? Però després tot això, doncs, va fallant a la feina, o sigui, al final tota aquesta depressió va agafant un caire de bola, no? Una bola que va baixant, es va fent més gran, van entrant, sortint de feines, vale? I llavors aquí comencen a sortir frases com les que surten en el còmic, com ara: quan m'imposava estar malament, estava feliç. Pensava que si mai em feia mal, pensava que si em feia mal, la gent s'apiadaria de mi i baixaria el llistó d'exigència. O sigui, clar, són reflexions heavies.
Autoestima en los infiernos, clar, clar.
Llavors és constantment la recerca de la mirada aliena, aquesta que estem comentant en aquest programa, de mirar d'encaixar sempre a algun lloc, però clar, quin és el preu a pagar per formar part d'un col·lectiu?
Desaparèixer.
No? Bueno, tu primer t'has d'exposar, és a dir, tu primer, per entrar a formar part d'un grup d'amics o d'una feina o del que sigui, tu has d'exposar-te, o demostrar-te qui ets o què saps fer, o no? O sigui, hi ha un punt, hi ha el capítol aquell dels conceptes d'autodefensa, de què concepto soy, no? Amb quin concepte identifiques? I una noia plorant diu, pues jo vull amb un currículum. Per què? Perquè així tu puguis veure d'entrada qui sóc i què sé fer i no m'exigeixis res més. No? Llavors aquest és aquí, és exactament el mateix, no? Una altra frase que diu aquí en el còmic és: he arribat al meu límit, ja no puc suportar decepcionar-me més a mi mateixa. O sigui, és com, no? És super depre tot, no? O sigui, ho dic per entendre on estava aquest personatge.
Però també és un personatge que, en el fons, i això, mira, estàvamos hablando antes de la primera producción de Filmin, que era Doctor Portuondo. Precisamente Portuondo decía que en el deprimido había mucha ira. Uh-huh. Que el deprimido, que es por lo general, ¿no? Y todos hemos pasado, o al menos yo puedo hablar en primera persona, ¿no? Por etapas, ¿no? Depresivas. Y uno se ve a sí mismo como víctima, uh-huh, por lo general, ¿no? Es decir, como deprimido, sí, hablas de cierta fragilidad y por lo tanto no ves una fortaleza, un egoísmo, un ego. Pero todo lo contrario, y esto es algo que me hizo mucha gracia de escuchárselo al Portuondo original, ¿eh? No en la ficción, que decía esto, ¿no? Que el deprimido en el fondo era una persona con mucha ira no resuelta. Uh-huh. Que si tuvieran la oportunidad, pasando por un momento de cierta fortaleza, ¿no? De venirse otra vez arriba,
¿no? De petar.
Se llevarían por delante unos cuantos, y de hecho pasa muchas veces como acciones depresivas muchas veces son suicidas, y no suicidas desde el individuo, ¿no? Sino desde el colectivo, como el cabronazo del piloto que dijo, no, yo me voy, pero me llevo a todos los pasajeros,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Y en el fondo, cuando oigo, ¿no? O te escucho y leo también a través del guión algunas de las frases, veo un exceso de ego, es decir, pero no un ego malentendido desde la prepotencia, sino esa incapacidad de ver más allá, ¿no? de su propia realidad, y que eso es lo que no le permite en el fondo entrar en sociedad. Porque cuando estás tan enfermo de ti mismo, cuando solo tienes capacidad, así sea por muchas veces, bueno, por una, claro, imposición social,
el ego
de espejo, ¿no?
Desde el punto de vista del mirall.
Estás continuamente mirándote a ti mismo, mirando a tu ombligo, entonces eres incapaz de dar un paso. Si tú ahora sales a la calle pensando que hay 800 cámaras que te siguen, es que va a empezar una fragilidad.
Exacto. Y de aquí la necesidad constant de validación externa, sigui a la serie o sigui aquí amb el manga, ¿no? Digueu-me que molo, porque yo no me atreveixo a dir-ho.
Una sociedad muy enferma, en el fondo, ¿no?
Sí, vale. Sí, clar. I a més la japonesa, que no serà una altra cosa que com a societat també, que és molt, molt hermètica.
Kawaii!
Sí, sí, exacte.
O eres kawaii o... Cada vegada que digues això t'ho he de dir, kawaii!
Però llavors què passa? Dins de tota aquesta mega depressió, el que se n'adona és que amb totes les entrevistes de feina que va, i aquest és un punt de llum, no?, que és òbviament on comença aquesta 12.000 que dèiem abans, que és que quan li pregunten, més enllà de què saps fer, és què t'agrada o què et motivaria de la feina, hi ha un moment que se li escapa a dir de, m'agrada dibuixar, o m'agraden els còmics, o m'agrada... Llavors hi ha una feina que li diu... Oye, pues se t'ha canviat la cara només quan has dit això, o sigui que jo tu intentaria anar per aquí. Llavors què passa? Que ella pues ja comença, no canvia, perquè això tampoc canvia, però comença a intentar volcar, i aquí entra aquesta 12.000, aquest, per ella el gran canvi de corba de personatge, per dir-ho així, acaba sent el volcar-ho tot, no? L'altre dia, a l'últim programa, parlàvem dels autors de còmic que s'autoreferencien, no? O sigui, òbviament, no?, que expliquen la seva història. Aquí, clar, ella ho fa com un... realment com una teràpia, i es nota, perquè a més és una teràpia que podies haver fet un còmic molt depressiu, però no, si tu llegeixes, hi ha moments que, òbviament, pues, et toca en el sentit de que fotuda que vas estar, o que estàs, però clar, la forma que t'ho fa és tan innocent i tan... No li veus la fragilitat de dir ai, que és que la siguiente pàgina se va suïcidar.
Però això ho va fer quan ja l'havia superat, aquesta depressió?
Mig, perquè les obres posteriors, per exemple, l'última que té, que és Acabé echar un trapo huyendo de la realidad, aquesta bàsicament explica com després de triomfar amb aquest còmic i tot això, se da la bebida. Llavors no acabem de sanar.
Hombre,
si
dibujo la bebida,
igual hi ha alguna cosa ahí, ¿vale?
Però bueno, saltant ara hi ha un altre factor que és aquest que dèiem dels pares. Ella, quan es posa a fer el tema de ostres, doncs em mola el manga i puc intentar treure alguna cosa d'això, ella guanya un concurs i a més t'ho remarca molt, així còmicament també entra en molt gran, sense premi metàl·lic, o sigui, simplement és un premi, no? Però ella li motiva bastant això, però clar, a nivell de pares també és, què esperen els meus pares de mi? Perquè jo vaig deixar els estudis, no? I he anat de sala en sala amb feines precàries, no? Llavors també és la idea aquesta dels pares, no? Què pensaran de mi? Sóc una fracassada, però potser els pares, com sempre que els pinta ella, són personatges que estan allà, simplement, i els hi va dient, ah, bueno, i això què? Però no són personatges... O sigui, ja t'ho pinta de que l'equívoco, no?, del seu moment de pensar, no, els meus pares em faran fora de casa, i els pares estan allà simplement com, ah, vale, vols fer això? Pues fes-ho, saps? Però te'ls pinten com personatges simplement estan allà, no? I relaciona una història rara amb la mare, que és sexuosa, és a dir, una relació no sé com dir-li, sexuosa, no sexual, òbviament, però que hi ha un punt de que ella, entenguem que aquesta noia no ha tingut mai una relació de cap forma amb cap persona, ni tan sols una relació d'amistat, realment d'amistat, no? Llavors, la relació que té amb sa mare, d'abraçades, de tot, és per dir-ho així, ho extrapola jo vull una relació així, però amb una persona així, ma mare, no? Llavors, s'ho agafa al principi com algo molt malaltís, tipus, hòstia, sembla que vulgui com una relació real amb ma mare.
Però és un Electra, però és de cara, sí. Perquè, claro, com lo planteas? És una mezcla de tipus Electra toda
vez. Sí, clar, però perquè no hi ha res més enllà, no? Perquè no concep res més enllà, però això ho acaba extrapolant a Scores, vale? O sigui, és com, primer passa per un impàs de, vale, si vull que algú em toqui, però sense que, saps, sense que hi hagi un procés d'establir una relació, no sé què, primer un quiropràctico, en plan, bueno, que me haga un massatge, no sé què i tal, i a veure si em deixo anar també a nivell corporal, no? Perquè és sempre supertens, i després ja va a lo de les escorts, per dir-ho així, no? Que això és on, a més, fa un gràfic molt, molt graciós, que fa com un gràfic de tots els passos que s'han de fer fins a una relació sexual, per dir-ho així. És com, pues, primer conèixer una persona, parlar-hi, no sé què, fa tot un gràfic i se'ls posa ella al costat, tipus, jo, directament una fletxa que va al final boss, no? En plan, jo m'he saltado todos los pasos, ¿no?
Pero esto, aquí, si hiciera esto, que sea una escort, saldría cancelada. Es que realmente hay un... No, piénsalo. Acaba yendo un escort, en el fondo...
A buscar que le abrace.
A buscar cariño, a buscar amor.
Sí.
Pero claro, a la hora de la verdad...
Sí.
¿Qué me estás enseñando?
No, al gráfico aquest, perquè veis...
Por favor, pínchalo en antena, para que lo puedan ver todos los espectadores.
No, que ya aquest... Bueno, ya... aquests salts de fases que ella salta directament, no? Però ja us he dit, la relació aquesta amb l'Score és super incòmoda, però al màxim, però és el que la fa fer el clic de pensar, he decidit algo per mi mateixa he decidit algo jo mateixa per mi mateixa, o sigui, en favor del meu benestar i del meu benestar també mental.
El volant de la meva vida per un cop.
Sí. I una cosa que interessant, que això també va molt lligat a la mirada aliena, que és ara ja es pot dir a ella mateixa que està en el club de los que saben. ¿Sabes? En el sentit del sexe.
Hablo desde la experiencia, amigos míos.
Llavors, són tot, és com un destape, no? És com descorxar el cava, no? I que a partir d'aquí ella entra en un procés de sanació, sobretot a partir d'aquest manga, no? Llavors, acaba sent una història que va ser, però vamos, un bombazo a Japó i aquí també a Espanya, amb ventes, amb premis i tot. Però sobretot el que és curiós és que després del 2015 torna a quedar amb un Score i l'Score la reconeix. I és clar, és la catombe màxima.
Ja és famosa. Clar, ja, clar,
llavors,
ja
no, tu ets la del còmic aquell i ella... Llavors, clar, t'ho imagina't, una persona que segueix sent molt, molt introvertida, introspectiva, clar, de cop es queda com, hòstia, ara ja no puc tenir ni aquest moment íntim, no?
Pero dos cosas, Paul. Una, que estoy... Vamos, me está cuestionando desde que has empezado a hablar en tu sección, es por qué esta música de autoayuda... Sí. Estaba pensando...
Es la música, música que yo me imagino, porque ya la... Ya en el, porque sabeu que
porque quan, te lo estás tomando muy en
quan,
serio,
quan,
¿eh?
No, no, per això us en recordeu quan... Bueno, tu, Adriano, si te'n recordes, quan jo vaig portar Sex Report, fa molts anys, quan estàvem aquí empanada fa molts anys, que tenien... Que era una autobiografia d'un, com es diu, com un catador de puticlubs japonès. O sigui,
és verdad,
un catador, no és com un tio com que feia un TripAdvisor de puticlubs.
Sommelier.
Vale. Un sommelier. Vale, doncs, allà explicaven els Love Hotel. Sí, te recordes? Que eren aquests hotels que eren com per hores, però que no són hotels de mal amor, sinó amb les seves banyeres, perquè hi ha un procés, no?, dins del que és l'escort. No? Pues aquí jo m'imaginava la música com... d'aquestes, no? Com que et poden estar fent un massatge, et poden estar banyant.
Ah, amigo, vale, tu te relajes con esta música, ok. Ya me,
no, no, però m'imagino que aquesta música sona de fons.
Me estás diciendo otra cosa, me estás respondiendo a la música y a otro tema, y es que veo que solo en Japón se pueden hacer obras, series, películas donde el mundo de la prostitución está bien, ¿eh? O sea, es resolutivo, debería formar parte de la seguridad social seguramente allí, porque ayudarían.
Un servicio público, ayudarían. Claro.
Bueno, ya te lo estás diciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como
sí,
terapia.
Sí. Terapia.
Sexoterapia.
Terapia total.
Bueno, y por otro lado, ¿hay más partes? Me has dicho que la segunda parte es con la...
Sí, després la... Bueno, ja us dic, no és que siguin... O sigui, ho podeu llegir per separat, eh? Però, òbviament, hi haurà autorreferències, per dir-ho així, amb el segon còmic que va treure, que és Diario d'un intercambio conmigo misma, i l'última, que és de l'any passat, Acabeig a un trapo yendo a la realidad. Cada una... en format còmic vull dir, de comèdia, narra les seves desgràcies i com d'una forma també amb l'èxit del primer còmic, doncs també ella segueix sent en part molt, molt semblant a com era en el primer còmic, però clar, la gent la veu com un èxit, no? O sigui, un greatest hits i tal. Llavors també és com ella reflexiona sobre aquest... També, en la segona part, entra molt el tema dels pares. Aquí no entra tant. En la segona part entra més amb el tema dels pares, de la mare, sobretot. I l'últim és, ja us dic, més tema...
Te tengo que contradecir en algo que has manifestado a través de su sección, que es esta mirada estereotipada de los japoneses, ¿eh? Yo, como a la gente sé que les gustan las anécdotas, yo he tenido hace nada 3-4 días en casa a una pareja de japonesas. No, aparentemente ni eran lésbicas ni vale, se enfrentaban a Scores en su soledad, pero eran una auténtica, o sea, eran, vamos, dos personas de lo más sociable, divertida. Sí que es cierto que en este momento a mí de generosidad táctil, ¿no?, que me caracteriza, fui a abrazarlas, a darles un beso. Claro, ahí sí que las vi un poco incómodas. Sí que pude notar esto que, ¿no?, que muy bien...
Se estaban reservando para un Score.
Yo creo.
Con pero forma no, de mamá.
Está claro que mi cercanía no las dejaba en cierta comodidad, ¿no? Preferían que hubiera medio metro de distancia. Pero por otro lado...
Hostia, no me las veía en la situación esta de, ¿no? De introversión de ¿cómo les llaman? A los hikikomori, ¿no? Es decir, muy alejados de esa otra realidad que también.
Agorafobia y fobia social.
De hecho, ahora he tenido después, no, para, pues, si estáis aún pensando el por qué, si sí, tengo una habitación en Airbnb, denunciadme por
la
favor.
La falca. Ah, vale.
Denunciadme por favor. El tema es que ahora he tenido unos canadienses, hostia, mucho peor, tío. Qué gente tan fría, estos canadienses del norte. De hecho, estábamos comentándolo continuamente. Oye, que vengan más japoneses simpáticos y extrovertidos y que los canadienses estos de zonas frías se queden en su casa.
Pero es uno por el todo, también estás fiel aquí a la mica.
Te haciendo el cachondeo.
Bueno. Això té adaptació animada?
No.
Perquè si és un gran èxit, normal...
Ara per ara no. Però millor deixem ja espai pel cinema,
por favor, para...
perquè Adriano, t'aviso que tens 15 minuts.
No, ves que venís aquí con problemas del primer mundo, con este ego, que esta mirada ajena y tal. Yo no, yo os traigo algo de verdad, ¿eh? De la clase popular, de esa de cine belga bienestante.
Venga, dos.
Vamos a ello.
Som-hi.
Cinema.
Increíble. Increíble la música, increíble la película de la que os voy a hablar ahora mismo. Porque sí, al menos desde mi punto de vista, estamos ante una de las 5, 4, 3 mejores películas del año. Aún no lo tengo claro, pero está ahí en ese top. Estoy hablando de Close, película belga, estrenada hace cuestión de días en nuestras salas, pero que ya había dado que hablar durante estos meses que nos preceden, desde mayo más o menos, ¿no? Porque es cierto que ahora nos pasa no solo con esta película, sino con muchas otras películas que han recorrido festivales de renombre durante el año 2022 y ahora corren a estrenarlas en nuestras salas comerciales en cuestión de 2 meses, noviembre y diciembre. Oye, y muy agradecidos nosotros porque al menos vamos a cerrar el año disfrutando de películas, insisto, como Close, ¿no? Una película extraordinaria. Que... ha llegado ahora, como os he dicho, hace cuestión de días a nuestras salas comerciales, pero que ya triunfaba hace escasas semanas en el Festival de Sevilla, obteniendo allí el gran premio del jurado y el premio a mejor actor. Un actor jovencísimo, Eden Dunbrine, de quien luego hablaremos. Vale la pena también nombrarlo y recordarlo. Y en el fondo lo de Sevilla parecía un recordatorio, porque si habíamos olvidado que en Cannes también... Close se había llegado el gran premio del jurado. Así que estamos hablando, ¿no? De 2 premios del jurado, de un premio a mejor actor y de otras muchísimas nominaciones. Y bien podrían haber premiado esta banda sonora que nos acompaña, porque a mí me parece otra de las maravillas de la película. De hecho, la película dialoga muy bien, o la banda sonora diríamos que dialoga muy bien con sus imágenes. Pero acerquémonos a Close, valga la redundancia, porque sí, en este caso el título... parece ya hace referencia a esta situación íntima, próxima, ¿no? Más allá de algo cerrado.
Ah, no va a decir, porque si no también es cerrarse.
Sí, pero si te das cuenta, si lo piensas detenidamente, en el fondo lo íntimo y lo cerrado parece que dialoguen, ¿no? Al unísono. De hecho, el propio cartel de la película, no sé si lo habéis visto o si lo recordáis, pero lo que nos presenta es el abrazo entre 2 niños, los 2 niños protagonistas, y mientras uno de ellos solo nos ofrece, ¿no?, el dorso, el otro mira a cámara. Y el otro mira a cámara con una mirada de una profundidad alucinante, ¿no? Es tan profunda como el mar, me apetece decir, porque sí. O sea, tiene unos ojos, no solo son de un gran tamaño, sino que esos matices entre el verde y el azul que parece que sea la mirada más que de un niño, de alguien muy experimentado, pero también muy ambigua, ¿no? Y esa ambigüedad está en el término close, está en la manera en la que se presenta ese abrazo, es un plano muy cerrado que nos habla de una intimidad y en el fondo una intimidad a su vez también se cierra a otras realidades, ¿no? Contra más íntimo algo, más cerrado enfrente de otro mundo o de otra realidad. Y todo esto, esta ambigüedad y esta paradoja se nos presenta muy bien en la película, no solo con el título, no solo con el cartel, sino con la propia historia, ¿no? Pero volviendo a esa mirada y conectándolo con todo lo que se ha dicho en el programa y en la editorial, es evidente, ¿no?, que la mirada es uno de los temas más importantes para su director. El director de Close es bastante joven también, creo que ronda los 30 añitos, es decir, quizás 2 más
que nuestra dibujante japonesa ya preferida en el día de hoy. Y está claro que,
es un fácil.
Que Lucas Daunt, que es como se llama el director, tiene cierta tendencia a preocuparse de la mirada, porque en sus dos pelis conocidas, Girl, que la mencionábamos antes en la agenda, y la actual, ¿no? Close, nos presenta a dos personajes que miran a cámara, o en este caso, ¿no? Que miran al objetivo, como son el protagonista de este abrazo y protagonista de la película de Close, pero también en Girl, que nos hablaba de aquella protagonista que en el fondo, ¿no? Más que ofrecernos una mirada total, nos ofrecía solo parte de su rostro, era una persona cortada en dos, no sé si recordáis el argumento, sí, sí. Era un chico, en el fondo un adolescente belga, que estaba súper convencido de que lo suyo era el baile, y en el fondo nos hablaba también de una realidad transgénero, en cierto modo, ¿no? Porque en el fondo el chico bailaba ballet clásico y lo hacía desde la figura de una mujer, en el fondo, ¿no? Aunque el protagonista, el actor, que no recuerdo su nombre, vamos a buscarlo, Víctor Polster, el actor de Girl, era a su vez, evidentemente, un bailarín, ¿no? Pero en aquella película ya nos hablaba de esa mirada ajena, de cómo dignificaba o no, o volvía en una situación muy cruel su realidad, ¿no? Como bailarina, siendo propia del género masculino, y ahora nos lo hace a través de la amistad, ¿no? De cómo esta amistad de estos dos niños que hablaba, que aparecen en portada, en el fondo acaba mutando o acaba pereciendo por la mirada ajena, ¿no? De hecho, vamos a hacer una cosa que no suelo hacer mucho, y es que primero os cuento y después ponemos el trailer. Vamos a hacerlo al revés, porque sé que vais muy dotados en francés y así puedo acortar mi sección. ¿Qué tal, Uriol? Vamos al tráiler de Close.
Ils sont en arrière, cours!
Ah, te voilà, toi.
Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons.
Hallo iedereen, welkom in het eerste middelbaar.
Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble?
Non, on n'est pas en couple.
Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus.
Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas.
Non, bah, peut-être que vous assumez pas.
On est plus. On est plus, me gusta. ¿Os lo entendéis esto? Somos más. Ah. Es decir, bueno, no, si no lo habéis entendido a través del tráiler, a través de lo que ya se ha dicho, que en el fondo es fácil, ¿no?, de imaginar, es la relación de estos dos niños que cuando llegan a la escuela, tienen 13 añitos, cuando llegan a la escuela y de alguna manera de su paraíso, vamos a decir, veraniego, ¿no? Porque en el fondo están disfrutando de un verano en compañía, son vecinos, viven cerca, los padres de uno de los protagonistas llevan un negocio de flores y por lo tanto estas flores que vemos en el tráiler, ¿no? Y que les arropan continuamente, nos hablan también de este viaje iniciático, ¿no? De este inicio paradisíaco en la relación que mantienen y en el amor que se ofrecen y cómo salen del paraíso y salen de un paraíso a la vida social, ¿no? A la vida de escuela y allí de alguna manera empiezan a sentir a través de la mirada del otro la necesidad de formar parte de una realidad diferente, es decir, de formar parte de una tribu, ¿no? Como veníamos comentando, y eso provoca que esa amistad tan sólida, tan fuerte, tan sensible, que en el fondo se dice, ¿no?, en el tráiler, roza lo fraternal. Ellos se ven a sí mismos como hermanos. En el momento que esa realidad fraternal es vista como una posible relación homosexual por parte de compañeras que lo preguntan con cierta curiosidad, pero también con, de alguna manera, ya con la crítica de esos personajes masculinos que están construyendo una masculinidad quizá desde lo más tóxico, ¿no? Nadie se salva. Eso acaba provocando que no solo ellos cambian y empiezan a modificar su comportamiento, sino que su propia relación también, no voy a decir mucho, pero se ve modificada. Uh-huh. Y no solo esa relación, ¿no? El devenir de estos personajes como humanos y como individuos también. Y es de una crueldad que quizás es aquí donde entra la parte más a criticar. Todo lo que hemos visto es de una fortaleza increíble, ¿no? La elegancia de esos planos, ese traveling con el que empezaba el tráiler, pero que es también el tráiler, el traveling con el que empieza la película, en el que vemos esas carreras compartidas entre ellos dos a través de esas flores, ¿no?, que cultivan sus padres, que en el fondo nos deja entender, ¿no?, que la vida les atraviesa y ellos tienen deseo de vivir esa vida, van hacia adelante. Tenemos esa carrera entre, ¿no?, entre la vegetación, pero también tenemos carreras a bicicleta en el camino a la escuela, ¿no? Y hay una fortaleza
belleza, ¿no? Una vivacidad que se contagia en la película. Y que poco a poco, para entrar en un drama que está muy bien dirigido, pues nos podemos llegar a sentir ciertamente manipulados. Es decir, hay una dirección de la emoción muy clara, aunque tan bien hecha, que si conectas con estos personajes y con este drama, te vas a olvidar porque te vas a estar quizás limpiando las lágrimas de los ojos, ¿no? Es decir, es una película cruda, de que de la misma manera que nos ofrece ese viaje iniciático hacia el amor y hacia cierta sensibilidad, también lo hace hacia la crueldad, ¿no? Y
bueno, es que yo lo que sí que recuerdo es que a Gale ya había bastante, y sobretot tirant cap al final, la cruesa, que, o sigui, crueltat total cap al personatge i cap a, i ell, no? O sigui,
ja empieza
así. Cap a si mateix.
De hecho, recuerda, lo vemos el personaje de Gale, ¿no? El chico bailarín, cuando está en escuela, y evidentemente en la escuela se manifiesta como una chica, es súper violento cuando están todos en una presentación de, ¿no? De personajes, vamos a decir, están en la escuela, en el primer día de escuela, en plan, pues yo me llamo Carlos y tal, 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 ¿no? A la hora de hablar, cuando él ya se presenta, se queda sin palabras. Y el profesor suple esa falta de palabras diciendo, bueno, voy a hacer una pregunta ahora, por favor, cierra los ojos para que no vea quién vota a favor y en contra. ¿A alguien le incomoda que la protagonista se cambie en el baño de chicas? Cuando evidentemente no lo es, ¿no? Esa es una pregunta y es la primera pregunta que se ofrece en la escuela. Así que se habla también de la escuela como aquello institucional y que de alguna manera también dirige muchas veces esa mirada crítica, opresiva o que condiciona a adolescentes y a niños que pueden acabar, ¿no? Tomando decisiones muy drásticas, ¿no? No quiero decir mucho más. Cuestiones muy importantes en la película y que me han parecido, vamos, sobresalientes. La idea de que muchas veces es desde el diálogo que se apuntan cuestiones, como, ¿no? Uh-huh. Como lo que estábamos mencionando así, pero muchas veces es desde la mirada, ¿no? Volvemos a esa idea de la mirada tan importante en Lucas Don, no solo la mirada ajena, sino la propia mirada, la autoconciencia, y es algo que sabe trabajar muy bien. Diría que en algunos momentos se dice muchísimo, pero no hay una sola línea de diálogo. Es decir, aunque no tienen nada que ver, me recordaba una película de Kim Ki-duk, El Arco, que no es ni mucho menos su mejor película, pero recuerdo que cuando la vi algo me sorprendió y es que había una falta de diálogos brutal. Y cuando estuve investigando sobre la película El Arco de Kim Ki-duk, me enteré de que él había hecho todo un trabajo de preproducción, ¿no? De ensayos con los actores, con diálogos, y el primer día de rodaje llega y les dice, ¿os acordáis de todos esos diálogos que teníais que defender, no?
Eso para un acto va a volver, ¿no?
No vais a decir absolutamente nada. Todo con la mirada.
Sí. És una eina molt xula perquè tens un background a dintre que no l'estàs dient, però l'has d'expressar d'alguna manera, i jo crec que això genera alimentació visual, al final.
Sí, y yo creo que a estos chavales, no sé cómo los ha dirigido Lucas Don, está claro que ha sacado un trabajo increíble de los dos. Bueno, evidentemente tiene mucho más peso en la película Eden Dunbrine, que es el actor al que le dieron el premio en Sevilla, y es el actor que nos mira, ¿no? Que nos interpela desde el cartel. Pero sin lugar a dudas están brillantes los dos y me atrevería a pensar que seguramente les ha dado muchísimas frases de diálogo que después han omitido, ¿no? Porque hay un continuo trabajo de las emociones a través de las miradas que se ofrecen entre ellos hacia sus propios compañeros, hacia los padres, ¿no? Muchas veces mostrado, sobre todo en lo que es la primera parte de la película, en el fuera de campo, muy interesante para construir ese paraíso.
Como Snoopy.
Bueno, porque hay una idea de... Sí, totalmente. Pero a la hora de verdad...
Se lo pintallaban als
adults.
Lo que pasa es que los niños de esa serie eran más adultos que los propios adultos. Pero aquí la gracia es que el adulto no está en la primera parte porque están en un paraíso. No están con la contaminación, ¿no? De los instrumentos que nos definen como sociedad, ¿no? Y es esa salida en la búsqueda de la tribu que cambia totalmente, ¿no? Vamos... Además de estas cuestiones comentadas, a nivel de fotografía, ya he hablado del traveling, el trabajo del color, ¿no? Como el rojo no solo representa el cartel de la película, sino como ese rojo también se posiciona muchas veces entre ellos dos, ¿no? Es el color que comparten, es el color de la habitación donde suelen dormir. Os hablaba al principio de cómo esa intimidad les separa de una realidad, en este caso, en el principio, de sus propios padres, pero está bien, está aceptada, ¿no? No sé si recordáis en el trailer que dice, ¿vas a venir algún día a dormir a nuestra casa? Porque siempre duerme en casa del amigo, ¿no? Y eso es lo que comparten, y eso es algo muy sano hasta que entra en diálogo con la mirada ajena, ¿no? Hablábamos de este trabajo cromático, del trabajo del fuera de campo también a través de la fotografía y sobre todo, ¿no? Del trabajo, de nuevo, close, de cercanía, de proximidad. Cuando la mirada, ¿no? se transforma en mirada ajena, hay un cambio de escala. Cuando la mirada está con ellos, está con los personajes, es un plano y un trabajo de escala mucho más cerrado. Y es que, de alguna manera, lo que os quería decir es es que es ese, ¿no? Esa necesidad de intimidad y de proximidad, la que la película sabe trabajar también, como la realidad de estar cerrado al mundo, ¿no?
També et dic que el cartell podria ser d'Almodóvar, ¿eh?
Sí. Sí, pues es que también
si
podría ser
una... al nen al Banderas.
Es que posiblemente puedan ver a Lucas Don en una realidad más nórdica como una suerte de Almodóvar. No, pero desde la perspectiva en la que trabajan mucho las emociones, pero mientras Almodóvar lo hace desde la hipérbole.
Yo te llamo para el vermell, aquest, que es molt al cartell realmente.
Bueno, los carteles ya hemos visto en algunos otros programas que puedan ser utilizados y reutilizados, ¿no?
Sí, es verdad.
Y de aquí a Asia y de Asia y vuelta a empezar, ¿no? En fin, es una peli muy recomendable, que lleva, como os he dicho al principio de la sección, 2 semanas en cartel, y que le auguro muchas más y muchos más premios también, ¿no? No sé, no sé si es la candidata Bélgica, ¿no?, para los Oscars, pero sin lugar a dudas podría serlo.
Bueno, total, si tenen el mateix criteri que Espanya, mal anem.
¿Por qué?
Però, com que per què? Ara ja he fet el Tridente, jo he vist 5 lobitos, el Carràs i Asbestas, i mare de Déu, vaya cagada.
Oye, películas...
Bueno, yo algún día potser ho parlaré.
No, pero películas es muy interesante que las comentes, porque todas hablan también de una fragilidad, ¿no? De algo, al menos en Asbestas lo veo claramente, en 5 lobitos, que tuve la oportunidad de verla también, aunque es más episódica en el fondo también, ¿no? Nos hablan de una fragilidad que está ahí, ¿no? Porque al final la emoción es pura fragilidad, la mirada ajena también, ¿no? Muchas veces nos condiciona y nos rompe, ¿no?, en la inmediatez. Y está también en esta película, ¿no? Esa idea de fragilidad que encierra la emoción y que también hemos visto en, ¿no?, en los ejemplos que traíais. Quizás en Autodefensa se busca todo lo contrario.
Bueno, es una... en Autodefensa justamente lo que utilizan como autodefensa es aquella frase que decían cuando era adolescente. ¡Déjame! ¡Déjame! No me juzgues, no me digas nada. Yo la tengo derecho a cometer mis errores. Es una posición más agresiva, però no deixa de ser des de la fragilitat. No?
Exacte. Jo crec que la fragilitat podria ser també el títol d'este programa, no?
Canviem-lo. Torna a fer l'editorial.
I aquí estamos, señores.
Ens anem despedint ja?
Sí, okay. No, bueno, no, por favor.
L'agenda vols fer?
Sí.
Va, pues una agenda superràpida. Va.
Sí, por favor.
Què es cou?
Què es cou? Què es cou? A veure, jo, si voleu, començo jo, perquè a nivell de còmic tenim una... Justament, acaben de just inaugurar una exposició al CCCCCCCCB que...
Bala,
ding-dang, que es diu Constel·lació gràfica, joves autores de còmic d'avantguarda. Realment, jo ja hi he anat i és una passada. Està molt, molt bé. Perquè és... Jo trobo que és a nivell, sobretot, del CCB, és del millor que s'ha fet a nivell de còmic, d'entrada, però a sobre està molt ben estructurat perquè hi podeu trobar des d'un inici més de còmic underground, des de típica Estats Units, del Barnes, o altres països, però després hi haurà un moment que entren a parlar com nova autoria centrada en noies joves catalanes, o sigui, principalment a nivell de collita, quilòmetre zero i tot això, però cada una de les autores té una habitació, per dir-ho així. I aquesta habitació és com entrar en su mundo, en su... Saps? I està molt ben parit. D'allà sortirà... O sigui, ja sortireu sobretot amb una llista de biblioteca o de compra, perquè Déu-n'hi-do el que s'arriba a exposar. I sobretot és superxulo com està fet a nivell d'exposició. O sigui, ara ja miraré qui és comissari d'aquesta exposició, però realment està molt,
escolta,
molt ben
i
fet.
I Déu-n'hi-do el tema de les exposicions de còmics, no? Perquè tenim també el Caixa Fòrum, una exposició, sí, sobre còmic, història, potser més, no?, més de tirar de background,
sí, sí,
no?, i anar-se'n als orígens.
Sí, però... i el Caixa Fòrum també hi ha una de... Ara ja divagamos.
Vinga, vamonos!
Crec que el Caixa Fòrum també hi ha una de mòmies d'Egipte.
La vi ayer. Amigo mío, la vi ayer.
Ah, sí? Què tal?
Interesante.
Sí, és que a mi m'agraden aquestes coses.
No, vamos, venga, esto va a ser una agenda de verdad, hombre. Con museo, con exposiciones, cómic. Oye, y volviendo, ¿no?, barriendo otra vez para nuestro propio programa, La mirada ajena no es que solo esté presente en estos 3 ejemplos que hemos traído. Está en otra película que acaban de estrenar. De hecho, la han estrenado una semana más tarde que Close, que es la de la Emperatriz Rebelde. Y si ha habido una mirada ajena que ha condicionado un personaje histórico, es la mirada que se ofreció sobre Sisi,
sí,
la Emperatriz, ¿no? Que en su día parece que ñoñeaba, ¿no? Parece que respondía más a las necesidades de una mirada masculina y que al menos en este caso, en el de la Emperatriz Rebelde, está claro que responde a todo lo contrario, ¿no? El título ya nos lo deja clarísimo. Yo la he visto y he de decir que Me encanta tu manera de explicar las cosas con mucha propiedad. ¡Nie! ¿Sabes? Me quedaría con la palabra de Paul.
¡Nie! No, no. Sada butama no atopeyas.
Interesante. Sí. Pero se queda en algo interesante. El interesante de Film Affinity, un 6, sí. Pues me quedo ahí, ¿vale? Es interesante. Vale. Juega un poquitito a lo que ya nos ofreció Sofía Coppola en ¿no? María Antonieta, sí. Ese anacronismo a través de la música también, porque ya veréis, utiliza una canción pop que es el leitmotiv de la película y que es más pesado que el silbido de este tío que me acompaña ahora, que no para y no para y no para. Y está bien. Pero me resulta muy episódica y muy, evidentemente, previsible. Está bien desde la perspectiva que renueva la imagen y que al final lo que necesitamos también para entender a los personajes es, contra más perspectiva, mejor,
bueno,
¿no?
Bueno, y no tenemos? Sé si tu, Edgar, tens algo, no? Pues per tancar l'agenda i ja refrescar el següent programa, és que arriben els Game Awards, que com tots sabeu...
Ole, se le pone cara de... Se le cara de...
Ella se m'arregla la veu.
Voz de cebolleta i tot. No.
Que ve lo que llamo. Que
els Game Awards arriben ja. De fet, quan surti aquest programa ja hauran sigut. Però...
Intolerable.
Però el proper programa, per una banda, comentarem els Game Awards, és a dir, guanyadors, perdedores i grandes vacíos legales, com sempre fem. I què portareu vosaltres? Teniu ja algun moment?
Pues claro que sí, amigo mío. Mantícora, porque nuestro amigo Edgar así
la obvia.
Lo quiere.
Yo creo que con que él traiga mantícora no hace falta que yo traiga sección, porque vamos a estar
a la greña. No. Ya encontraremos algo, seguro que sí.
Especial, per dir-ho així, videojocs, d'una forma o una altra, d'alguna forma trobarem.
Bueno, al final el elemento de videojuego está muy bien utilizado en la película Mantícora, y eso es lo que lo justifica, ¿no? Por otro lado, que es un estreno de rabiosa actualidad y que va a ser una película que así como Close... Así como las películas que hemos mencionado, ¿no? De Asbestas, Cinco Lobitos, nos va a dar que hablar. Si no ahora, para los Goya, sí, para los Gaudí, sí. ¿No? Y para el infinito.
Y más allá.
Y más allá.
Fins la següent... Fins la següent.
Adeu. Adeu.